Bona tarda a tothom. Soc l'Ester, vaig la número 5 a la llista d'Esquerra Republicana per Sitges i avui us vull parlar de dones. Esquerra Republicana creiem en les dones, en l'empoderament de la dona. La nostra és una llista cremallera, dona, home, perquè també creiem en la igualtat. Les dones que formem part d'aquesta llista som dones d'esquerra, republicanes, valentes i decidides. Decidides a canviar la política, perquè la política també és cosa de dones. Volem fer una política més social, una política per tothom. Som dones molt preparades, treballadores, amb empenta i decidides. Volem un Sitges millor, millor pels nostres fills. Un Sitges verd, sostenible i cívic. Tal com diu la nostra companya Diana Riba, candidata al Parlament Europeu, quan una dona entra a la política, canvia la dona. Però quan hi entren moltes dones, fem canviar la política. Per tot això, i perquè el futur és femení, us presento a la Júlia. La Júlia és una dona jove, lluitadora, molt preparada, empoderada i la número 7 de la llista d'Esquerra Republicana.
Gràcies, Esther. Bueno, com ella ha dit, jo sóc la Júlia, vaig de número 7. Estic aquí com a dona, però estic aquí sobretot com a persona jove perquè sóc la cap de llista del Jovent Republicà de Sitges. Nosaltres, com a joves, sempre ens hem de sentir aquests comentaris que no ens agraden a nosaltres personalment, de és que els joves no us impliqueu o la política als joves no us interessa. Bé, nosaltres sempre ens hem vist envoltats en aquesta història que li diuen polítiques de joventut, que estan molt bé i les respectem molt, però nosaltres pensem que nosaltres som molt més que una política de joventut. Nosaltres, com a persona jove, també necessitem treballar, necessitem treballs que no siguin precaris, necessitem un habitatge per si mai volem marxar de casa poder seguir vivint a Sitges. Els joves ens estimem Sitges. I per tot això, nosaltres, el 26 de maig, decidim-ne amb l'Aurora Carboneu i amb l'equip d'Esquerra Republicana, que és qui tenim la sensació que durant aquests 4 anys ens ha escoltat i ha estat al nostre costat com a joves. I a mi em toca presentar la persona que és número 2 de la llista, que és el Jaume Monasterio.
Bona tarda, sóc el Jaume i sí, sóc el número 2 de la llista d'Esquerra. Jo us volia parlar de mesures concretes. Nosaltres hem fet sempre unes idees de per on volem anar i cap allà on volem seguir, però nosaltres també volem parlar de coses concretes. En el tema de la cultura ens preocupa molt que tinguem tots una accessibilitat important a la cultura. Quines mesures hem ideat d'incorporar? Per exemple, una que fa molt de temps que ens sentim parlar, que és la gratuïtat dels nostres museus per tots els sitgetans. No ens agrada gens haver d'anar al museu i que nosaltres hagin de pagar. Tots ho sabem que moltes de les obres que hi ha en els museus són donació de sitgetans. Doncs no té molta lògica que nosaltres hagin de pagar quan anem directament als museus. Per poder apropar i facilitar la cultura per la gent, tenim moltes altres idees, com per exemple la promoció dels bucs d'assaig que estan a l'espai jove, que estan molt desaprofitats. Moltes vegades ja no és tan sols posar-lo a l'abast de la gent, sobretot de la gent jove, és també dinamitzar-los. Passa moltes vegades que la gent sap que estan allà, però bueno, ningú s'hi acosta. Volem dinamitzar-los. Volem fer una promoció de nous espais de música en directe. En aquest moment tenim un espai que creiem que és ideal per això, que és el Patronat. Hem recuperat el Patronat. El que volem és gestionar-lo perquè sigui un espai que sempre estigui obert a aquest tipus de talent jove. El talent sitgetà, diguem-li jove o no tan jove, però el talent sitgetà. Què vol dir? Que volem tenir allà un espai on hi hagi una programació regular, on hi hagi uns mitjans que estiguin a l'abast de tota aquesta gent i que en qualsevol moment el puguin utilitzar. I es tracta també de dinamitzar-lo, no tan sols de crear-lo, sinó també de dinamitzar-lo. També el que volem és que aquest calendari regular no sigui d'accions concretes. No parlem de música, no parlem de dansa. Hi ha moltes altres arts que moltes vegades ens estan quedant en aquests moments en el tinter. Per què? Perquè estan sorgint tot un tipus de noves arts. Arts plàstiques, arts visuals. Tenim tota una sèrie de coses que ens estan sorgint pràcticament dia a dia. Altres dels punts que tenim com a idees ja més concretes, ens anem a parlar del tema dels esports. Què passa? Que ens trobem que moltes vegades la gent no té prou accés a l'esport. Amb això volem incidir en una sèrie de coses concretes, però bàsicament, des de la regidoria d'esports que ha portat l'Eduard, ja han començat a treballar en equipaments bàsics que ens fan falta. Són dos, bàsicament, un és el nou camp de futbol i un altre és el nou pavelló. Tot això ja comença a estar una miqueta enfilat. Aquest pla d'equipaments que ha portat endavant l'Eduard, doncs l'únic que volem és consolidar-lo sobretot i poder-lo tirar endavant. Un altre dels punts que ens interessa per poder consolidar la gent a Sitges és la gent gran. Què passa? Que ens estem trobant que la gent gran moltes vegades no té accés a segons quin tipus d'activitats. Un dels punts concrets que també volem és crear tres nous parcs d'activitats a l'aire lliure per gent gran. Un aniria al costat del casal municipal, un altre a la platja de les botigues i un altre al passeig. I també en el mateix punt és dinamitzar-lo, és a dir, no posar-lo en punt, sinó que fer que la gent gran s'hi acosti. A vegades a la gent gran li costa arribar a aquests punts. Necessites que algú li doni un cop de mà i que li porti i que li faci saber com funciona o com l'ha d'utilitzar. I el tercer punt que jo us vull comentar és el pla de xoc del reciclatge. Tenim el reciclatge a Sitges que la veritat és que la gent ens costa a tots plegats reciclar. Nosaltres ens hem plantejat un pla de xoc per assolir el 50% del reciclatge el 2021. O sigui, anem de cara a barraca. Val? Aquestes són una de les idees que tenim nosaltres ja en qüestions concretes. I ara, per parlar de la resta, us deixo amb la nostra candidata, l'Aurora Carbonell. Aurora.
Moltes gràcies, Jaume. Ui, ets molt alt, eh? Baixem una mica. Ja, sí, tècnics de rei. Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, moltíssimes gràcies per ser aquí. Moltíssimes gràcies pel canvi aquest de la pluja, d'anar a un lloc, anar a un altre, però aquí que ningú falli. Així que moltíssimes gràcies. I moltíssimes gràcies sobretot a la consellera que avui ens acompanya amb nosaltres i que estem molt agraïts que avui ens hagi vingut a veure aquí a Sitges. Bé, primer de tot dir-vos que, com bé sabeu molts de vosaltres, Sitges és un poble molt especial, molt diferent a d'altres. Nosaltres tenim aproximadament uns 30.000 habitants, encara no, 29.000 i poc més, però tenim una activitat d'una gran ciutat de 100.000 habitants, perquè, com molts de vosaltres sabeu, aquí no parem de fer esdeveniments, tenim moltíssima gent i, per tant, tenim molta activitat. Per què us ho dic, això? Us ho dic perquè no és un lloc fàcil de governar, no? I en aquests dies de campanya que escolto a moltíssima gent, que sembla que les coses es puguin resoldre molt fàcilment, doncs s'ha de tocar de peus a terra. Sitges, dir-vos que a l'any, en aquests últims anys que hem fet estudis, rep més de 3 milions de persones a l'any, que això es diu ràpid, 3 milions de persones per una població que té uns serveis per 30.000 habitants, doncs home, és bastant important. D'aquests 3 milions de persones, dir-vos que la gran majoria, uns 2.500.000 persones aproximadament, venen aquí a passar un dia. O sigui, gent que ve de Vilafranca, d'Igualada, de Barcelona, de Gavà, venen un dia i tornen. I molts són repetidors. Venen un dia durant moltes vegades a l'any. Per tant, Sitges necessita uns regidors, unes regidores, una alcaldessa que realment tingui responsabilitat de feina, toqui de peus a terra i sàpiga amb què s'està bellugant i en què es trobarà. Nosaltres, a l'equip d'Esquerra Republicana, que hem estat durant aquests 4 anys, faig una mica de resum per qui no ho conegui, nosaltres hem governat conjuntament amb el PDeCAT en minoria. Ells són 5, nosaltres som 3, per tant nosaltres estem en una minoria dins d'aquest govern, no? Però tot i així, amb les nostres regidories, portàvem més del 70% de l'Ajuntament. Per tant, una responsabilitat molt gran que ens ha fet? Ens ha fet agafar molta experiència, molta força, però també molt de coneixement. Molt de coneixement de l'administració, de com funcionen les coses, molt de coneixement també de la ciutadania, perquè hem parlat absolutament amb tothom, perquè és una de les nostres obsessions també, no? Treballar per tothom absolutament igual. Vinguis d'on vinguis, parlis el que parlis, pensis el que pensis, o estimis a qui estimis. Tant ens fa. Nosaltres treballem exactament igual per tothom. I aquests 4 anys d'experiència ens han agafat aquesta solidesa que per això nosaltres ens tornem a presentar, no? I sobretot el que demanem nosaltres pel 26 de maig és que necessitem ser més. Necessitem ser més regidors i regidores d'Esquerra Republicana i necessitem més temps també. Per què? Perquè hi ha molts projectes que hem tirat endavant, projectes que s'han quedat a mitges, que per tant els volem acabar, i projectes que potser fins i tot cal iniciar. Per tant, necessitem ser més i necessitem també més temps. Per això és una de les coses que us demano el vot el proper 26 de maig. Jo us explicaré, ara fa molt pocs dies, ara que ens acompanyen els companys de Ràdio Maricel, vam tenir aquí un debat a 13, que va ser, en fi, un debat complicat, però que ells ho van resoldre força bé, i vam estar parlant molt de com estava Sitges, de les dificultats que teníem, i també de projectes. Jo us faré una petita pinzellada de què és el que ens vam trobar. Ho recordaré perquè en aquests dies no s'ha recordat prou, però quan vam arribar nosaltres a l'Ajuntament, ara fa 4 anys, havia hagut un Ajuntament anterior governat per les dretes, perquè recordo que en aquell moment hi havia Convergència i Unió, el Partit Popular, Nou Horitzó i Sitges Grup Independent, o sigui, dos grups municipalistes, però el Partit Popular i Convergència i Unió. Durant aquells 4 anys és cert que van ser moments de crisi, que no hi havia diners i que hi havia moltíssimes retallades, això som plenament conscients i per tant no es podien fer moltes coses. Tot i que a vegades hi ha moltes coses també que no es necessiten diners per tirar endavant, també s'ha de dir. Llavors, què és el que ens vam trobar nosaltres? Jo a vegades faig un símil, perquè em recorda bastant, a quan un arriba a una casa antiga que fa molts anys que ha estat tancada i que té tot de llençols i mantes a sobre, i heu de començar a aixecar llençols i mantes i està ple de pols, doncs una miqueta ens vam trobar això. També, malauradament, molts treballadors de la casa, gent amb moltíssimes ganes de fer moltes coses, molt desmotivats, perquè portaven molt de temps sense tirar endavant projectes. Què passa quan et trobes això? Quan et trobes una casa que està tancada molts anys i has de començar a destapar i a arreglar les coses? Doncs que hi ha coses que només aixecant un llençol treus una miqueta de pols i ja està, i ràpidament ja comença a engegar-se, però hi ha coses que treus una manta i potser fins i tot hi ha carcoma. Vull dir, la cosa està molt malament. I això una mica és un símil de què ens vam trobar. Ens vam trobar coses que ja estaven endegades i que podies tirar endavant, però ens vam trobar coses que ens ha costat moltíssim. I amb això som realistes. En aquests dies s'ha parlat moltíssim de la neteja. Nosaltres som plenament conscients del problema que hi ha a Sitges amb la neteja. Moltes vegades jo ho dic, jo també sóc una ciutadana que viu al centre. Us penseu que no em posa malalta quan surto de casa i veig un contenidor que està a rebentar o que està buit, encara pitjor, que està buit amb tot de brosses al costat? Vull dir, amb tots ens menja per dintre veure un Sitges que no estigui net. Però això és una de les coses que ens vam trobar. Ens vam trobar un contracte de l'any 2006, que ara estem a 2019. Recordeu que us he dit que rebem més de 3 milions de persones a l'any. Un contracte del 2006, que el contracte s'estava caient a trossos, igual que s'estaven caient a trossos ara els camions de la neteja i tot això, doncs igual. Un contracte que havia patit 7 modificacions a la baixa, és a dir, s'havia tret que netegessin els contenidors per dintre, s'havia tret baldejar els carrers, s'havien tret treballadors, i un contracte que a més se li devia a l'empresa 10 milions d'euros. Vull dir, amb quina, com pots amb una empresa exigir res quan li deus diners? Evidentment, fins que no es paga fins a l'últim euro i fins que no es pot solucionar el tema, poca cosa es podia fer. Què s'ha fet? Posar calés, posar diners per anar tapant forats, és cert, i el més important que hem fet, un contracte nou. Perquè els anteriors, que ara es queixen molts, l'únic que van fer són pròrroga, darrere pròrroga, darrere pròrroga, és a dir, allò que es diu, bueno, el que vingui ja s'ho trobarà. No, no, nosaltres, la nostra regidora, s'ha posat damunt i ha dit prou, s'ha acabat de prorrogar, aquí es fa un contracte nou, un contracte que ha costat molt, perquè és el contracte més car que té l'Ajuntament. Per tant, hem doblat, evidentment, el contracte i a finals d'any, evidentment, quan entri una empresa nova, es veurà un canvi radical, perquè hi haurà contenidors nous, camions nous, més treballadors, més baldeig d'aigua, canviarà molt, això és evident. Però cal ser conscients i cal ser, sobretot, responsables, que no és l'objectiu d'Esquerra tenir un contracte nou i posar més diners i posar més treballadors. L'objectiu bàsic d'Esquerra en el tema de la neteja és eliminar el residu. El que hem de fer és menys residu, i més quan tenim tants visitants de fora. El que hem de fer és eliminar el residu i eliminar, sobretot, tot el material d'un sol ús. Aquest és el nostre objectiu, perquè el que no pot ser és que sempre estem pensant que posarem més diners i més neteja i més treballadors. No, no, el que hem de fer és eliminar el residu. Aquest és l'objectiu que nosaltres ens posem, i tal com ha dit el Jaume, sobretot augmentant el reciclatge. Per tant, aquesta és una de les coses que ens vam trobar, és cert. Però ara us diré una miqueta, només amb 4 xifres, què és el que s'ha fet. Moltes coses que hem fet i a vegades coses Que et sap greu perquè no es veuen tant, no? Per exemple, a les platges, no perquè sigui regidora de platges, però aprofito, a les platges hem invertit més de 800.000 euros en platges. Que hi ha gent que em diu, home, doncs no es veu tant que la platja estigui... A veure, la platja, moltes vegades jo ho dic, la platja no és un portaventura, la platja és un parc natural, que a vegades n'hi ha més sorra, a vegades n'hi ha menys, a vegades n'hi ha algues, i això vol dir que l'aigua està neta i que és fantàstic i que hi ha vida, i a vegades no. Però a les platges s'han fet moltes obres que a vegades no es veuen tant, com per exemple arreglar talussos, talussos són les parets aquestes de pedres, posar baranes, canviar tots els rentapeus, totes les dutxes, és a dir, s'ha fet bé, més de 800.000 euros hem invertit. En equipaments esportius, l'Eduard Terrado ha fet moltíssima feina, més d'un milió d'euros en equipaments esportius. S'han tirat endavant coses que feia anys i panys que reclamaven, com per exemple, canvi de gespa del camp de futbol d'Aiguadols, la tanca del pavelló, l'aparcament de la Blanca, tirar endavant el camp de rugby, és a dir, temes que feia molts anys que estaven aturats. En Jaume també ho ha recordat, que ell és ben coneixedor de tots els temes esportius de la vila. I el carrer, què s'ha fet al carrer? També feia anys, anys, anys que no s'asfaltava ni un carrer ni s'arreglava una acera. Nosaltres hem fet 55.000 metres quadrats de carrers asfaltats, que es diu ràpid. 13 parcs infantils entre els nous i els antics. I 20 carrers que s'ha fet l'enllumenat nou. D'aquests parcs infantils, ara en aquesta campanya estic escoltant, que m'ha fet molta gràcia, que han dit és que s'ha de fer un parc infantil nou al parc de Can Robert i una altra plaça a Catalunya. Home, justament aquests dos són nous. Vull dir, és per dir, és que no has anat a veure'ls, és a dir, és voltar una miqueta i veure què és les coses que s'han fet. Per tant, nosaltres, aquests tres regidors que hem estat a govern, hem estat supertreballadors, no ens hem aturat, hem desencallat moltes coses que estaven pendents, però encara n'hi ha moltes per treballar i encara n'hi ha molt per millorar. Som plenament conscients i també fem autocrítica de les coses que no han sortit bé, però per això nosaltres volem continuar treballant. I ara us explicaré una miqueta les propostes. El Jaume ha parlat de les propostes en l'àmbit més de les persones. Com bé sabeu, nosaltres en aquesta campanya estem parlant molt de tres eixos. Les persones, la sostenibilitat i l'habitatge, que per nosaltres són els tres puntals en els quals Sitges ha d'avançar i ha d'avançar sobretot per millorar. En l'àmbit de la sostenibilitat, nosaltres proposem fer dos nous espais per d'esbarjo pels gossos. Com bé sabeu, a Sitges hi ha moltíssima gent que té gos i cada vegada hi ha més gent que té dos gossos, o sigui que això va en augment. Proposem fer un espai d'esbarjo per gossos a Quin Mar i un altre a les botigues, perquè no n'hi ha. També proposem naturalitzar tot el que és la zona des de la Riera de Ribes fins als Colls Miralpeix. Per què ho diguem això? Perquè Costes, el Departament de Costes, tot el que és els Colls Miralpeix ja té un projecte per fer, que és un camí molt maco que arriba fins a Vilanova. Doncs nosaltres proposem allargar-ho fins al Terramar, bàsicament, perquè sigui un espai verd, perquè a vegades cal recordar-ho que allò és un espai que és xarxa Natura 2000, és un espai que s'ha de preservar, perquè hi ha una flora i una fauna increïble que la tenim allà una mica deixada de la mà de Déu. Així que la nostra proposta és naturalitzar tot aquell espai. Un altre projecte en l'àmbit de la sostenibilitat és arreglar tot el que és la zona de la Fragata, el corredor que va de la Fragata, Ajuntament i Torreta. Per què ho diguem això? Perquè la Fragata actualment ha quedat una plaça molt estranya, és a dir, a vegades hi ha cotxes, no hi ha cotxes, hi ha un parterre allà al mig, tenim molts problemes per fer esdeveniments, no és una plaça molt agradable, és una part és dura. Nosaltres proposem fer un concurs d'idees perquè realment sigui una plaça on la gent gaudeixi, on la gent pugui passejar, on es puguin fer esdeveniments i on hi hagi un espai realment ben regulat. Per què diguem pujant també per la zona de l'Ajuntament? Perquè definitivament, sobretot, s'ha de prohibir l'accés a camions per tot el que és la zona del Racó de la Calma, perquè penseu que per allà passen camions a vegades que s'han carregat el nostre patrimoni, per tant, tot allò s'ha de regular bé, i acabar la Torreta. A la Torreta, com bé sabeu, també és un espai que no acaba de quadrar bé i la mobilitat allà s'ha de solucionar, i nosaltres proposem a la Torreta fer tot de zona de vianants i aprofitar aquell espai per recuperar els antics pintors que havien anat al passeig, posar allà un espai de pintors. És cert, no us enganyaré, que també el que volem és ocupar l'espai, perquè és un espai que actualment hi ha molts problemes. Per tant, nosaltres entenem que una de les maneres que el podem ocupar és posant pintors, que hi ha moltíssima demanda de gent que vol venir a pintar Sitges. I després, per acabar, us donaré dues propostes que fem en l'àmbit de l'habitatge. De l'habitatge hem parlat moltíssim en aquesta campanya. No cal que us digui el problema que tenim amb l'habitatge, com hi ha en moltíssims altres llocs. En l'habitatge, per una banda, hi ha la construcció d'habitatge social, ara ja tenim nosaltres uns terrenys on es podrà construir, ara ja s'ha fet tota la tramitació, diguem, perquè es pugui començar a fer habitatge. Aquella és una proposta, però també som realistes, demà passat no hi haurà 100 habitatges. Per tant, el que hem de treballar sobretot és en treure habitatge assequible per fer avançar Sitges. Això és el que necessitem, treure habitatge assequible al mercat. I nosaltres proposem dues propostes. Una és, ho hem explicat ja alguna vegada, convertir els habitatges d'ús turístics il·legals, convertir-los en habitatge social. És a dir, nosaltres, estant Esquerra Govern, hem fet una normativa per limitar els habitatges d'ús turístic. Com bé sabeu, ara hi ha un topall, no pot haver-hi més d'un 9% d'habitatges totals, hi ha un topall d'un 9% per ser habitatge d'ús turístic il·legal, però com hi ha molt d'habitatge d'ús turístic il·legal i som conscients, ara hi ha una ordenança que podrà sancionar amb multes molt elevades aquests habitatges il·legals. El que proposem nosaltres és condonar aquestes multes a canvi de posar habitatge social per un mínim de 5 anys amb un preu evidentment regulat. I l'altra opció que també fem, també per treure habitatge assequible, és incentivar el propietari a fer reformes. A Sitges, com bé sabeu, sobretot al centre del poble o al poble sec, hi ha habitatges molt antics. Nosaltres proposem donar diners per fer reformes de banys o cuines a canvi de posar habitatge assequible social també per un mínim d'uns 5 anys amb un preu taxat. Per tant, són fórmules, sobretot, mentre evidentment fem l'habitatge de construcció, sobretot per anar fent avançar Sitges. Quan heu arribat vosaltres, jo crec que en el vostre seient us heu trobat això aquí estan els 10 punts aquests que nosaltres li diem 10 punts estrella. Evidentment tenim un programa electoral que explica moltíssim més molts altres punts, però aquests nosaltres són en aquests tres àmbits, sostenibilitat, persones i habitatge, el que nosaltres proposem. Nosaltres el que volem, sobretot, és millorar la qualitat de vida de tots els sitgetans i les sitgetanes, absolutament de tots. Aquest és el nostre objectiu més important. Així que moltíssimes gràcies a tots i endavant, fem avançar Sitges. Moltes gràcies. I ara us presento una dona, abans l'Esther Daunes ha parlat de les dones i jo en seguida he fet el clic amb l'Esther Capella, perquè amb l'Esther Capella jo recordo fa anys que estava a l'executiva de dones d'Esquerra i és una de les més impulsores i lluitadores perquè la dona en el partit i també en el país realment empoderar-nos, no? I ella és un exemple per totes les dones, per totes nosaltres, és un exemple i un referent. És la consellera de Justícia i nosaltres n'estem molt orgullosos de tenir-la aquí. Així que endavant, Esther Capella. Moltes gràcies a ser aquí.
Bé, molt bona tarda. Gràcies, Aurora. Fa 4 anys presentàvem el programa d'Esquerra Republicana Sitges i presentava l'Aurora Carbonell i les persones que l'acompanyaven amb ella, doncs amb aquesta aventura que és el govern municipal i per tant doncs a representar els ciutadans del poble o de la ciutat que t'estimes. Permeteu que agraeixi primer Esquerra Republicana que m'hagi permès avui presentar de nou a l'Aurora Carbonell i després fer una reflexió entorn a la gent que és capaç de continuar-se comprometent doncs per treballar pel país, per treballar per la ciutat, per treballar pel poble que estima. I això és una qüestió que hem de posar en valor. Per què? Doncs perquè estem en una situació complicada, si se'm permet aquesta expressió per no dir-ne una altra. Una situació en la que tenim preses i presos polítics i companys i companyes en l'exili. I deia que és un moment complicat i, per tant, hem de posar més en valor la gent que continua comprometent-s'hi i, per tant, treballant pel país, ja sigui en els ajuntaments, ja sigui en les institucions del país, ja sigui en les llistes electorals per anar al Parlament espanyol, per anar al Congrés, al Senat, per anar a Europa. I, per tant, jo sí que vull posar en valor tota la gent que avui de nou voleu acompanyar a l'Aurora Carbonell en aquesta singladura que és unes eleccions municipals, anar a l'Ajuntament de Sitges i fer que les coses passin. I sobretot en la política municipal. La política municipal és segurament la política més complicada, la política més dura, la política que es fa doncs, a flor de pell, la que et toques, la que et mires amb els veïns i veïnes, la que et paren pel carrer i et diuen que aquella vorera hi ha un esvoranc de nassos o que la platja, com molt bé deies, que no es nota els diners que us hi heu gastat o que la platja està bruta, que el carrer està brut, que la llum no funciona, que l'enllumenat no és prou bo i que, per tant, fa por anar per determinats carrers, que l'enjardinament està fatal, que els parcs infantils no estan bé i això que et deien, no? Que n'hem de fer de nous. Doncs aquesta és la política més difícil i a més és la que es fa amb menys recursos. La política municipal és la que menys recursos té i moltes vegades no vol dir que no tinguis únicament o que et faltin o que no tinguis prou pressupost públic o que, per tant, la dotació pressupostària sigui molt poca. A vegades ni el marc normatiu ni la teva capacitat d'incidir normativament doncs, no t'acompanya. I és aquí on nosaltres, per exemple, el govern del país hi ha de ser. Amb les limitacions que tenim, que són moltes, amb la limitació a l'autogovern que de forma sistemàtica se'ns planteja, amb la situació de vigilància permanent en la que estem subjectes i estem sotmesos. Doncs per això dic que la política municipal és la més difícil, la més complicada, la que es viu doncs, amb més intensitat, perquè t'estimes doncs, allà on estàs, allò que governes i veus reflectida en cada acció política i veus doncs, persones i pots posar noms i cognoms de les persones que coneixes. Per això és tan difícil la política municipal, per això el seu valor és molt més important. Segurament és la política més important, la que empodera les persones des de baix, la que és capaç d'interpel·lar directament als ciutadans i ciutadanes. És la política, en definitiva, que fa que canvie a diari el que nosaltres veiem quan sortim al carrer. Per això és tan complicada, per això és la més difícil. També és la política més incompresa, la política que no té doncs, les primeres portades dels diaris o la que no té la primera notícia d'un telenotícies o de la ràdio. Però en tot cas, és la política de les petites coses, la de la proximitat, la de tocar-se, la de mirar-se i és la que canvia la fesonomia de dels nostres pobles, viles i ciutats. I vosaltres ho heu fet, ho has fet, Aurora. Has sigut capaç, primer, de governar, implicar-te amb el govern, tot i la dificultat que comporta quan estàs en minoria en un govern. Però vas i ho feu, i esteu, i tu has posat coses que ho han anat fent. No? I una altra de les coses que segurament hauríem de posar en valor, el fet de municipalitzar l'agència de turisme, retornar-la a la competència municipal, on degar una nova escola, no? Iniciar l'escola Agnès, una escola demanada i reclamada, i per tant, això és això el que deia quan la política municipal cobre i recobre la major importància. I en moments difícils, deia jo, perquè no han sigut fàcils. Estem en un moment complicat, però tot i la complicació del moment i la situació que viu el país, endolorit, trist, perquè tenim, com deia, preses i presos polítics i tenim gent a l'exili, malgrat això, la capacitat de comprometre's, malgrat això, el país respon, i respon de forma massiva perquè va a les urnes i vota. Aquest proper diumenge tindrem de nou, doncs, unes noves eleccions. I jo sí que faig un reclam i un clam i demano el vot per Esquerra Republicana en aquestes dobles urnes, les municipals i les europees. De nou, doncs, estem davant de la tessitura de tornar a votar com vam fer tot just el 28 d'abril. Tenim l'oportunitat de tornar a tenyir de groc el país. Groc que significa i que ho vull destacar, que és el groc republicà, el groc de denúncia, el groc de llibertat, el groc que defensa el dret a tenir drets i hem d'omplir les urnes de nou de groc. Groc pels municipis i groc per Europa i posar en el vell centre d'Europa a l'Oriol Junqueras. Hem de posar en el vell centre d'Europa un pres polític, l'Oriol Junqueras, per tal de donar un missatge clar com el que vam donar el passat 28 d'abril. Un missatge intern, en clau de país, per tots nosaltres, en el que ens empoderem i som capaços de vèncer els reptes i la situació que tenim. I votem lliurement i votem decididament aquells que, en definitiva, sempre hem defensat el que hem defensat. Històricament, des de fa 88 anys, hem defensat la gent i el país, i hem defensat una manera de fer política molt clara, neta, transparent. Nosaltres tenim presos polítics, no tenim gent a la presó per corrupció. I aquesta seria una de les afirmacions que vull fer. La segona seria aquells que sempre hem estat lleials al país i que hem posat per sobre de tot el país i la seva gent. Ho defensàvem en els anys 30, la igualtat d'oportunitats, l'accés a l'educació amb igualtat de condicions, el dret a la vaga, el dret a l'avortament, el dret de les dones a poder votar i tants drets que en els anys 30 ja eren avançats i que continuem a dia d'avui defensant amb la mateixa fermesa i lleialtat al país. I després deia el groc de la reivindicació permanent, perquè tot i que aparentment visquem en un estat de dret, és veritat que en aquests moments el dret ha desaparegut de l'imaginari col·lectiu, perquè allò que pensàvem que era un mandat democràtic clar i que per tant es podia defensar amb absència de violència, doncs resulta que ni amb absència de violència, ni amb violència ni sense violència, nosaltres no ens permeten decidir el nostre futur. Per tant, deia, tenim de groc les urnes, la doble urna, la urna municipal, en aquest cas la gent de Sitges, voteu a l'Aurora Carbonell perquè ho representi com a alcaldessa a l'Ajuntament de Sitges, i quan penseu en clau europea, voteu a l'Oriol Junqueras, un pres polític al vell mig de l'Europa per confrontar la situació que visquem els catalans i les catalanes en aquest moment. I pel que fa al govern del país, el govern del país acompanyarà a la seva gent com sempre ha fet. Passi el que passi, nosaltres estarem on toca estar, governant, i governant per les persones. I quan hi ha algú que diu que és un govern que gesticula i que no governa, doncs jo vull posar en valor la capacitat de governar, com molt bé ho hem anat explicant durant tot aquest temps i aquests dies. Però jo diré una cosa que l'Aurora, a la que l'Aurora es referia, i per tant que no és una altra cosa que garantir de nou un dret fonamental, el dret a l'habitatge. Ella parlava de la possibilitat i per tant l'obligació com a govern municipal de posar a l'abast de la gent de Sitges doncs habitatge social, i per tant habitatge que es pugui, el que qualsevol persona d'aquí pugui accedir-hi i amb condicions, i no destinar-hi el 40% del teu sou per poder arribar a tenir un habitatge mínim, perquè ara ja ens està passant que la gent hi destina pràcticament més del 40% del seu sou per poder accedir a un habitatge. I tot i amb això, moltes vegades no en té prou. Resulta que ara ja tornem a compartir habitatges perquè la gent no pot pagar els elevats lloguers que en aquests moments tornem a tenir. En cinc anys, i parlo de Barcelona, àrea metropolitana i per tant província sencera, els habitatges de lloguer han pujat un 40% en 5 anys. Ni els salaris ni la capacitat adquisitiva de tots plegats no ha pujat en la mateixa proporció. Per tant, nosaltres com a govern hi hem de posar remei. I estem posant remei, i hi haurà en breu la legislació pertinent per poder limitar els preus de lloguer. I no és una cosa impossible, no és una cosa estrafolària, és competències pròpies del govern de Catalunya que les tenim a través del nostre dret civil, que és l'autèntica estructura d'estat que tenim, que la tenim des de fa més de 300 anys i que l'hem desplegat de diverses maneres. Hem desplegat la possibilitat de regular les compravendes, les parelles de fet heterosexuals, les parelles de fet del mateix sexe, hem regulat la penyora i tota la sèrie de contractes que hi ha en el Codi Civil, els hem regulat. Doncs el contracte de lloguer és una competència pròpia de Catalunya. Per tant, el que no permetrem que des de Madrid ens diguin com ens hem de regular, com ho hem de fer. Per tant, com que tenim les competències, ho farem. I ho farem en breu. Hi ha possibilitat de limitar els preus de lloguer. Hi ha maneres per fer-ho. Ho han fet d'altres països del nostre entorn. Ho han fet els alemanys, ho estan fent els francesos, ho faran els portuguesos, ho fan els suïssos, ho fan els americans, Oregon, per exemple, ens queda molt lluny. Però si ho poden fer ells, que són els més ultraliberals del món, no ho podem fer nosaltres, perquè el dret a l'habitatge és un dret fonamental. Nosaltres tenim l'obligació de garantir-lo. Hem de buscar les eines i les maneres per poder-ho fer. I ho farem. I mireu, el que no és un dret fonamental, el que no és un dret il·limitat de la propietat i, per tant, incompleix la funció social de la propietat, doncs l'especulació. Perquè no estem en època dels romans. Mireu, els romans deien que la propietat arribava fins al cel i s'acabava l'infern. Doncs ara la propietat té límits, que és la funció social de la propietat. I sí, la gent s'hi pot guanyar la vida. El que no hi ha dret és a l'especulació pura i dura i que s'expulsa de les nostres ciutats i pobles a la gent que hi viu. perquè si no, no tindrem país, no tindrem pobles, no tindrem ciutat i en definitiva no podrem viure allà on volem viure. I aquest és un dret fonamental que des del Govern de Catalunya estem treballant per poder-lo garantir. Per tant, el govern governa i acompanyarem els ajuntaments per poder-ho fer possible, perquè també els ajuntaments tenen les seves pròpies competències per dur a terme doncs, polítiques d'habitatge. I nosaltres, el govern del país, hi serà, acompanyant a la gent i, per tant, doncs, possibilitant allò que els republicans sempre diem, no? Doncs un país lliure, pròsper i just. Doncs perquè un país sigui lliure, just i pròsper, necessita governants que pensin en la seva ciutadania. Per tant, endavant, el proper 26 de maig tenim de nou una altra comtessa electoral al davant. Les catalanes i els catalans ens agrada votar, ho hem explicat, ho diem, i quan veiem una urna ens hi anem de cap. Tornem a omplir les urnes d'aquest groc intens que inclús la primavera ens acompanya, la primavera, la moda i tot, ens acompanya de color groc, malgrat amb alguns els hi molesta veure el color groc. Doncs mireu, tornem a omplir les urnes de color groc, el groc de la llibertat, el groc de la reivindicació, el groc de la resistència, d'aquells que mai s'agenollen, que estem disposats a arribar fins al final per la nostra gent i, per tant, aquell groc que defensa el dret a tenir drets. Moltíssimes gràcies.